Radio Estel. A Radio Estel, Persona i Vida, espai patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya.
Molt bona tarda, sigueu tots molt benvinguts a la sintonia de Ràdio Estel i Ràdio Principat, el programa Persona i Vida, patrocinat per l'Associació de Metges Cristians de Catalunya, un programa en el qual avui parlarem de tema mèdic i ho farem parlant amb el doctor Josep Maria Simón. Ell és el president de la Federació Internacional d'Associacions Mèdiques Catòliques, la FIAM, i d'altra banda és oftalmòleg. Parlarem de les cataractes, però com sempre, abans de començar el programa, us recordem quin és el correu electrònic.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
I com sempre, comencem fent un repàs a les notícies mèdiques més destacades dels últims dies. Els hospitals Sant Joan de Déu i el Clínic de Barcelona han aconseguit salvar la vida d'un fetus de 4 mesos i mig que tenia la laringe totalment obstruïda. Es tracta de la primera vegada que es practica amb èxit una operació fatal d'aquestes característiques. L'obstrucció de la laringe es tracta d'una malformació molt poc habitual en què una membrana bloqueja la tràquea i impedeix la sortida de l'aire i les secrecions que genera el fetus. Això fa que s'inflin molt els pulmons fins al punt que pot quedar afectat greument el cor i provocar la mort. La mare va arribar a Barcelona procedent de l'Hospital de Cartagena, on li va detectar que el fetus tenia en la setmana 21 de gestació els pulmons molt dilatats, li comprimien el cor i li produïen una fallada cardíaca. En arribar a la capital catalana, al nadó li quedaven poques hores de vida, com a molt 2 dies, segons els especialistes, i per això, per tant, se li va fer l'operació d'immediat. El responsable, Eduard Gratacós, ha explicat doncs que l'operació va ser molt difícil perquè la mare tenia la placenta a la part anterior del ventre. El fetus estava molt inflat i, a més, els donava l'esquena. Van estar molt de temps per preparar l'operació, però finalment el van adormir, el van girar i a través de la tràquea van arribar a la laringe. El pare del nadó ha explicat que van arribar sense cap esperança a Barcelona i es van adonar i van tenir una gran alegria. Les setmanes posteriors a l'operació, l'embaràs es va desenvolupar amb normalitat, els pulmons van recuperar a poc a poc la seva mida normal i el cor va millorar fins a arribar a una situació normal. 16 setmanes després, el nadó va néixer a l'Hospital de Cartagena. El nen, que també acompanyava els metges i els seus pares de Cartagena, durant la presentació té ara mateix 10 mesos i fa una vida absolutament normal. I avui també volem destacar que l'Hospital del Mar ha presentat un robot que permet operar l'epilèpsia, una síndrome cerebral crònica que fins ara no tenia tractament. El giny, que té un pressupost de 200.000 euros, ha permès fer amb èxit 5 intervencions. Aquest robot incrementa la precisió per extreure del cervell el focus on s'originen les descàrregues elèctriques que provoquen les crisis epilèptiques. El cap del Servei de Neurocirurgia de l'Hospital del Mar ha explicat que el sistema permet extirpar més precisió el focus preservant cervell. Al nostre país, a Catalunya, hi ha 75.000 persones amb epilèpsia i d'aquestes un 30% no responen al tractament farmacològic, cosa que els provoca que no puguin treballar o sortir soles al carrer pel risc que representa que puguin tenir una crisi sobtada. I la plataforma Dret a Viure exigeix al govern espanyol que compleixi el seu programa electoral i retiri la llei actual. Per donar a conèixer el seu punt de vista, ha posat en marxa una campanya i un web on es pot esborrar literalment la llei de l'avortament. I acabem aquest apartat de notícies amb una molt bona notícia que hem conegut. El responsable d'Oncologia Infantil de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona ha rebut el guardó que s'ha decidit per votació popular i es va fer públic ahir en una gala al Teatre Nacional de Catalunya com a Premi Català de l'any 2012. El doctor ha demanat al president Mas que vetlli perquè els metges puguin continuar exercint la seva tasca en aquesta època de crisi. El guardonat és l'oncòleg pediàtric Josep Sánchez Toledo, de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
Persona i vida, amb Gerard Carrión.
I durant els propers minuts parlarem de les cataractes, per això ens visita l'estudi de Ràdio Estel a Barcelona el doctor Josep Maria Simón, president de la FIAM i oftalmòleg. Molt bona tarda, doctor.
Què tal? Bona tarda.
Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Amb molt de gust sempre.
Comencem fent una definició, doncs, de la cataracta. Direm que és la pacificació, l'enterboliment total o parcial del cristal·lí transparent, la lent intraocular natural de potència variable que concentra les imatges que arriben a l'ull i llavors les dirigeix cap al centre de la màcula, de la retina, perquè es puguin veure amb precisió. El cristal·lí és com una lentilla gran formada per la posició d'unes fibril·les proteiques transparents com el bulb de la ceba, totes elles embolcallades en bloc per una càpsula també transparent en condicions normals. És la definició que donen també al seu blog. Animem els oients que el consultin, que està molt ben explicat. Un blog, doncs, que va fer conjuntament amb el seu germà.
En efecte, la cataracta és una opacificació d'una lent natural que tenim a dins de l'ull, que és el que es diu cristal·lí, i això passa amb l'edat, passa amb algunes condicions, amb la diabetis, amb el tabaquisme, amb la pobresa, especialment perquè no es prenen vitamines i antioxidants, i és, per desgràcia, potser la principal causa de ceguera tractable al món.
La principal
és operable, i sabem a casa nostra, tothom té experiència de familiars, d'amics, doncs, que han estat operats de cataractes, però n'hi ha milions al món que no es poden operar perquè no hi ha personal i no hi ha mitjans per fer-ho, i és una pena, no?
En parlarem avui també de l'operació. Ha parlat vostè una mica de les causes més clares de l'aparició de les cataractes, però cal deixar clar que el normal seria dir que li han intervingut a un d'un ull de cataracta, no?
Sí,
avui dia s'opera d'una en una.
Es supera d'una en una per molts motius. Primer, perquè la gent es vol operar d'un ull en un, i després perquè els metges preferim també, doncs, deixar un ull a part i fer-ho amb una segona intervenció. Això no vol dir que fa uns anys, a Barcelona especialment, doncs operaven sempre els dos ulls, sistemàticament, per comoditat. Potser la intervenció tenia un postoperatori més llarg i era més còmode per tots, però avui en dia es fa d'un en un, i la gent, com és natural, té por de fer-se els dos ulls al mateix dia. Això que no seria impossible fer-ho, i tampoc estaria malament, especialment en casos en què, tot i que l'anestèsia és local, doncs hi hagi un risc alt per a la persona.
El cristal·lí es pot fer malbé gairebé per qualsevol cosa.
Sí, el cristal·lí és...
molt delicat.
És transparent, és molt delicat, són proteïnes i aigua, i és potser la peça del cos humà que està creixent contínuament des de que naixem fins que ens morim, va creixent. I es van superposant com capes de ceba en aquest cristal·lí. Cada any que passa, doncs, es van fent capes. Arriba un moment, doncs, que per diversos motius aquesta transparència no es pot mantenir i es forma la cataracta. I llavors és quan s'ha de treure, si la persona vol veure-hi bé, perquè hi vegi bé, perquè també vegi bé els colors, els contrastos, etc.
Les causes més freqüents de la catarata, quines serien?
Hi ha la cataracta que es diu senil, per l'edat. Arriba un moment que tantes capes són difícils de nodrir, i no només de nodrir, sinó també de treure'ls, i de que l'organisme tregui els materials de detritus, i es fa la cataracta senil. També la cataracta pel tabaquisme, per la diabetis, per la pobresa extrema, perquè mengen malament i no mengen antioxidants, que són necessaris per tot el cos i també pels ulls i per cristal·lí. Hi ha cataractes congènites, a vegades juvenils, infantojuvenils. Hi ha una cataracta que és la única, és molt rara, però existeix, que és la única cataracta que pot retrocedir. Normalment la cataracta o es para o va endavant, però no va mai enrere. Llevat de la cataracta galactosèmica, que amb alguns nens, doncs, en el moment que tractes bé la galactosèmia, doncs aquesta cataracta retrocedeix i torna el cristal·lí a ser normal i transparent.
Després també vostè destaca els aturats i els analfabets, també.
Sí, a escala mundial s'ha estudiat molt, doncs, que el nivell econòmic influeix molt. Suposo que, i especialment perquè es tracta del menjar, la dieta mediterrània és més aviat protectora i les dietes no mediterrànies no ho són, i també l'exposició al sol. Sembla ser que molts d'anys d'exposició al sol doncs afavoreixen més la cataracta que el que no està exposat al sol.
Després, alguns professors diuen que fins i tot un ensurt també pot provocar una cataracta.
Sí, és una exageració, però és cert que a vegades, no sé, per exemple, una persona que s'ha punxat amb una agulla de cosir, això ha passat, i ho hem vist tots amb una guàrdia, doncs el quistell s'ha punxat i s'ha produït una cataracta, simplement amb una petita punxada. Hi ha moltes causes i es diu de broma doncs que un gran ensurt podria fer, i també es diu de broma, però hi ha qui diu que ho ha vist, doncs que un gran ensurt pot fer que una persona en una nit doncs passi de tenir els cabells castanys a tenir canes.
També passa això.
Sí. Però bé, és una manera de parlar, de dir que el cristal·lí s'ha de cuidar i que és molt sensible.
També és perillós si ens freguem distretament el cristal·lí en alguna cirurgia, no? De l'ull també pot provocar...
Sí, s'ha d'anar al tanto. Segons quina cirurgia, has d'anar molt al tanto de no tocar el cristal·lí. De fet, nosaltres avui en dia tenim uns productes expansors i protectors com el hialuronidat, de diverses viscositats, que quan hem de fer una intervenció sense tocar el cristal·lí, el posem per evitar doncs, que es malmeti.
L'edat també és una causa clara de l'aparició de les cataractes. A mesura que ens anem fent grans, anem fent anys, anem acumulant petites lesions sobre els teixits. Es pot evitar d'alguna manera?
A veure, es pot una mica evitar, igual que una mica es pot evitar l'envelliment, a base d'una vida sana, dieta mediterrània, no exposar-se massa al sol. De totes formes, hi ha gent que ho fa tot bé i té també cataractes, no? Aquest creixement continu fa que arribi un moment que l'organisme no pot depurar aquest òrgan transparent tan perfecte.
De les cataractes, cada vegada se'n parla més. D'una banda, la població dels països desenvolupats està envellint, i de l'altra, l'estat del benestar és capaç d'oferir-ne tractament quirúrgic més aviat, no? Hi ha moltes persones. Podríem parlar una mica de l'operació. Com s'opera la cataracta?
Doncs la cataracta és una intervenció que la gent diu que és senzilla, però que és difícil. És difícil. És difícil, i la prova és que per aprendre-la un triga. El que passa és que com que han fet moltes i hi ha molt entrenament, especialment a la ciutat de Barcelona, doncs mira, sembla que sigui molt fàcil, no? Igual que també canviem vàlvules cardíaques, i és una intervenció difícil i quasi totes surten bé, i ja sembla que sigui bufar i fer ampolles, però no, és una intervenció...
El risc hi és sempre.
Sempre hi ha una mica de risc. És difícil d'aprendre, però normalment va bé, és molt agraïda. Es fa amb anestèsia local, la persona pot estar una mica sedada, es fa una petita introducció d'un mil·límetre i mig, 2 mil·límetres, a la còrnia superior, perquè no es vegi la ferida i perquè és tradicionalment s'ha fet allà, s'entra dins de l'ull, la nineta està dilatada, es posa aquest expansor del que parlava abans, que aquest hialuronidat, que es treu de genètica o també de la cresta d'un tipus de gall especial, és com un material viscós.
D'un gall?
Sí. És aquest material viscós que es treu del gall, també per enginyeria genètica. Això protegeix la còrnia i protegeix totes les estructures de l'ull. S'aborda la cataracta, se l'obre com si fos una llauna, com amb obrellaunes, o com si obríssim... De fet, obrim la cataracta, traiem una petita tapeta i llavors l'abordem amb un aparell que està connectat amb un ordinador, i que és un aparell d'ultrasons. La gent en diu làser, però no, s'opera amb ultrasons. I aquests ultrasons van trencant la cataracta, la van aspirant, i amb l'ajuda d'aquest ordinador, que a més parla...
Perdoni, la miopia sí que és amb làser?
Sí, la miopia és amb làser excímer, sí. Uh-huh. La miopia sí. Però la cataracta normalment no. Hi ha algun làser, s'ha fet, però és amb ultrasons. La fa convulsió ultrasònica. Se senten, de fet, uns sorolls que recorden aquests ultrasons, no?, quan un està sent intervingut. No es fa mal, es va trencant la cataracta, es va absorbint, la pressió de l'ull es manté gràcies a l'ordinador, i que nosaltres podem augmentar la pressió d'un líquid que contínuament neteja l'ull per dins, i una vegada s'ha tret tota, s'injecta una lent artificial plegable per aquest pas de 2 mil·límetres i es col·loca en lloc de la cataracta. La cataracta és una lent i s'ha de substituir per una altra lent.
Clar.
Normalment de silicona o d'un material plàstic de molta qualitat.
Requereix un equip preparat.
Sí.
I moltes persones intervenen?
Bé, normalment hi ha un cirurgià i un ajudant. Pot haver... És bo que hi hagi sempre un anestesista al costat per vigilar el cor, la respiració, que la persona estigui confortable. Si li pica el nas, doncs que li rasqui amb una gassa. Sí, perquè s'han d'estar quiets.
Sí.
Ajudant d'anestèsia, hi ha un equip que pot ser més o menys gran. Hi ha un equip. Normalment la cataracta és molt agraïda. Quan s'acaba es pot posar un punt de seguretat o no. L'entrada és valvulada, de manera que és difícil que surti el líquid de dins de l'ull. I es posa algun desinfectant, alguna crema, doncs perquè no hi hagi infecció.
I el pacient quants dies triga en fer una vida normal?
A veure, jo sempre els dic, miri, els primers dies com més repòs faci, millor. No mogui ampolles de butano, no tombi matalassos, no aixequi pesos, que la gent ho fa, La gent...
No fa cas.
No... La tendència, com és natural, si et cau una cosa a terra, és ajupir-te i...
El subconscient,
sí. Un reflexe, no? Uh-huh. Un cert repòs és bo i s'hi guanya sempre, perquè l'ull no s'obrirà fàcilment, però sacsejar un ull operat l'inflama per dins. De manera que un cert repòs és bo, però en una setmana un ja pot fer una vida gairebé normal, especialment a l'edat que normalment superen les cataractes.
Els pacients que estan operats de cataractes han de seguir uns controls periòdics,
sí.
I potser també portar ulleres.
Sí, alguna vegada, doncs, aquesta lent que es posa a dintre corregeix gairebé totes les dioptries, però no sempre es pot corregir tot, alguna vegada s'ha de complementar amb alguna ullera.
El tema de les gotes no està comprovat científicament que funcioni.
Les gotes per prevenir-les?
Per prevenir les cataractes.
No, les cataractes, no. Si es poden prevenir, és a base d'anys de fer una vida molt sana. Però una vegada s'ha instaurat una cataracta, no hi ha tractament que retardi l'avenç de la progressió de la cataracta. Això està molt demostrat, tot i que en el passat hi ha hagut medicaments, fins i tot per boca o gotes, no. Al contrari, algun tipus de gotes, com les de cortisona, que si se n'abusa, si es passa molt temps, el metge t'ho dona uns dies, però un diu, ui, estic tan bé que vaig a continuar mesos, et poden produir una cataracta. De manera que els medicaments també s'han de tractar amb prudència.
És una de les operacions més habituals que vostè fa a la seva consulta?
Sí, sí, sí. Bé, a la consulta no, prefereixo hospital, perquè allà hi ha de tot, hi ha cardiòlegs, hi ha UCIs, vigilen el cor, etc. Sempre és més prudent, però sí, és una operació de les més corrents en oftalmologia. Molt agraïda, perquè la persona normalment va bé i guanya vista. No és la típica intervenció que es fa sense esperança, sinó que la major part es fan i saps que anirà bé. I és molt tradicional nostre, és diguem-ne, l'operació prínceps de l'oftalmologia.
Doctor, fem com sempre una aturada per donar el contacte i si algun oient ens vol fer alguna pregunta, que ens la faci.
Amb molt de gust.
Feu les vostres consultes al 93 409 27 77 o a personaivida@radioestel.cat.
Avui al programa Persona i Vida ens acompanya el doctor Simón, president de la FIAM, oftalmòleg del tema de les cataractes, avui un tema important i la primera causa de ceguesa en el món és la cataracta.
Sí, de ceguesa tractable, sí, és una pena, que es podrien operar moltíssims milions de cataractes i no es poden en molts països perquè no hi ha mitjans.
Països subdesenvolupats,
sí.
És terrible.
Sí, sí, Àfrica, la Índia, hi ha molts llocs que és una pena. Perquè podríem fer-ho i no s'hi arriba.
Per evitar la cataracta, doncs, el tema del sol, no ens podem exposar moltes hores al sol. Una mica sí que és bo, el sol.
Sí, el sol és bo.
Vitamines.
Una mica ajuda la vitamina D, amb nens i també amb senyores menopàusiques, doncs ajuda doncs, que no es descalcifiquin tant. Una mica el sol és bo, no? Tampoc hem d'exagerar i ens ho trauríem tot, no? Per la salut, però, clar, allò d'estar hores i hores durant anys i anys provoca problemes tant a la pell com a altres parts del cos.
Després el tema de l'alimentació, molt important, la nostra dieta mediterrània, fantàstica.
Importantíssima, és importantíssima. L'oli, la fruita, la verdura...
Oli d'oliva.
Oli d'oliva. La fruita, la verdura, els peix, és molt important.
Llegums.
Llegums, amanides, evitar grans quantitats de carn, de tant en tant se'ns pot prendre carn, no? O porc o embotit, però si es pot evitar millor, almenys regularment, això ajuda en moltes coses, és cardioprotector, evita l'arteriosclerosi, tant de l'ull i també moltes altres condicions o malalties.
Ens hem d'anar fent revisions periòdiques.
És prudent, sí.
I controlar la pressió ocular.
Importantíssim, perquè no sempre avisa, normalment no avisa, i és una malaltia traïdora, però que amb temps es pot tractar molt bé.
Doctor Simón, segur que vostè d'anècdotes en té moltes, perquè porta molts anys també exercint d'oftalmòleg, i no sé si ens vol destacar alguna curiositat.
Sí, una de les coses que pregunten més, especialment les senyores, després de ser operades, és quan poden anar a la peluqueria, no?
Què diu?
Això és una cosa que sistemàticament
els preocupa.
I jo sempre els dic, miri, doncs esperi uns dies i després que li rentin el cabell cap enrere, no cap endavant, que es protegeixi amb una tovallola humida els ulls, que el massatge li facin amb suavitat i que la sequin amb pistola, no amb còfia. Però això és molt sistemàtic.
Sí, també hi entén de perruqueria.
Bé, necessàriament. O també ens pregunten doncs, quan es poden pintar els ulls. I es pinten molt, les senyores.
Potser els productes aquests químics són dolents?
No són massa bons, especialment amb recent operats. Però és difícil lluitar contra això. Normalment et pregunten quan em puc posar rímel, o sombra, o contorno de ojos, o ratlla. O pestanyes postisses, quan hi ha moda, o extensions de pestanyes, no?
Sobretot la gent jove. Els nois joves i també grans.
Sí, grans, pregunten. El tema de pintar-se ho fan, i és normal que preguntin. A vegades és molt difícil dir-los, miri, perquè sempre et diuen que fan servir productes bons, però és que a vegades els productes bons també, miri, xampany també, si n'abuses, és un producte molt bo, però també pot donar problemes, no? Jo a vegades els recomano un rímel, que es pot fer amb pega dolça d'aquesta dura, negra, dissolta amb una mica d'aigua o suc de llimona, és molt sana per l'ull i actua de rímel sense masses problemes. I especialment en països on no hi ha masses mosques, doncs pot passar per rímel i és sa, bé, bo i barato.
Doncs ja els he donat consell a les senyores que ens poden estar escoltant.
Sí.
I als senyors també els hi dono algun consell? Algun inconvenient posen a vegades?
Els senyors molts volen conduir. Clar, els hi has de dir, esperi un temps, s'ha de veure vostè d'acord i esperi que jo li digui doncs, que pot conduir. Perquè normalment és això, conduir. I també els senyors a vegades som una mica masclistes i si arrepengen, mira, ja que estic operat no puc fer res, no puc entrar a la cuina, no puc moure res, i llavors es deixen cuidar. I ens malcrien, les senyores ens malcrien.
Doctor Josep Maria Simón, president de la FIAM, oftalmòleg, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Amb molt de gust.
I potser doncs recomanem als oients que ens puguin estar escoltant, indecisos si superen o no superen, que és una operació positiva, agraïda, però que en qualsevol cas que vagin al seu oftalmòleg, que facin les revisions, perquè cada cas és diferent, no?
Tots som
diferents.
Això és cert. Necessàriament l'oftalmologia té que passar per un especialista. I només diré que les varietats de la normalitat són tantes, i més amb la immigració són tantes, que només per dir si una cosa és una varietat de la normalitat has de ser especialista.
Doctor Simón, moltíssimes gràcies i la setmana vinent el tornem a convidar, però per parlar d'un tema de bioètica com és l'eutanàsia, un tema complicat i delicat.
Com vulguin.
A reveure, moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tots vostès per la seva companyia. Us hem estat fent costat des de les 6 de la tarda al control tècnic Antoni Huguet i a la presentació Gerard Carrión. Que acabin de passar bona tarda. Adéu-siau.